Bon dia. La Covid complica la gestió del servei d'urgències de l'Hospital d'Olot, amb més pacients crítics i també més atencions banals.
L'informatiu del migdia, amb Pau Masó.
Penseu que des que tenim la Covid entre nosaltres estem fent molts pacients crítics de forma constant. Això requereix molt de recurs de personal d'urgències i això fa que les altres pacients doncs, vegi, s'alenteixi el circuit d'aquests pacients.
És el director mèdic de l'Hospital d'Olot, Jaume Heredia. El servei d'urgències fa temps que conviu amb la Covid, un fet que ha complicat la seva gestió de dalt a baix. El coronavirus ha ocasionat que el servei hagi de tractar més pacients crítics, però també han de fer front a unes atencions banals, com per exemple els símptomes lleus de Covid. Calculen que el 60% de les atencions que es fan a urgències són lleus i per això demanen que si no es tenen símptomes greus de Covid no es vagi a l'hospital per fer-se un test. De seguida entrem en detalls i ampliem aquesta informació. Abans, però, avui és dijous, 27 de gener de 2022. El dia té més notícies que repassem amb en Roger Isern.
El dia en 4 minuts.
Aquests són els titulars més destacats, amb el suport de Bassols Energia.
Castellfollit de la Roca preveu obrir una llar d'infants rural el curs que ve.
Això permetria omplir el buit que va deixar el tancament de l'escola Bressol ara fa 5 anys. El format del nou servei permetria tenir un màxim de 13 infants sense un mínim d'alumnes. L'alcalde del poble és Miquel Reverter.
Això seria una molt bona notícia que hi estem treballant, creiem que pot ser una bona solució, que no en el cas dels lactants, però sí en el cas de la mainada que faci P1 i P2, ja puguin entrar, diguéssim, el que seria l'escola a partir de P1, amb horari escolar i amb tot aquest servei. És un servei que ofereix el departament.
En la plana econòmica, els a peu comencen a caminar als polígons de la Garrotxa.
Les àrees de promoció econòmica urbana són espais de coordinació i associació que es promouen entre actors d'un mateix territori o sector per desenvolupar oportunitats i necessitats conjuntes. Aquestes associacions les impulsa Euram Garrotxa. El seu president és Òscar Rodríguez.
En el moment que vam saber que hi havia una llei i que hi havia una subvenció, una convocatòria de subvenció per ajudar a crear les associacions, el primer que vam fer és presentar-nos-hi, doncs perquè és un projecte que tenim en ment des del 2014.
En esports, l'hoquei Olot comença aquest cap de setmana la segona volta.
Ho farà a la pista del Taradell i després del cop dur de la derrota al Picat. Els olotins no podran comptar amb el capità Joan Mangas, positiu en coronavirus. L'entrenador és Jordi García.
Farem un Taradell amb una plantilla de jugadors que individualment són molt bons, que té una de les millors plantilles de la categoria, però farem un partit intens.
En futbol, ahir us explicàvem el què i avui el qui.
La Unió Esportiva Olot fitxa el lateral dret a Imar Moratalla. Tal com va avançar el director esportiu de l'Olot a aquesta emissora, avui s'ha fet efectiu el fitxatge d'un jugador que ha de permetre cobrir la baixa d'Albert Blázquez. Moratalla té 35 anys i arriba del Costa Brava de Primera Federació.
I a la contraportada parlarem del debut d'Anna Serra Olot.
La cantant olotina presentarà la seva banda Manzau al Núria Social aquest divendres. La Garrotxina és la cantant d'aquest projecte que ja ha presentat 2 EP, que tracten temes com l'amor.
Per tenir una vida exitosa, diguéssim, has de tenir com la teva parella, has d'acabar pues, tinguent fills, has d'acabar... Bueno, això, que no pots acabar sol. I no està com ben vist realment buscar-te el teu futur per tu sol.
A veure, Pere, que estàs fet un embolic amb les noves tarifes de la llum. Pots fer el favor de deixar de mirar malament la rentadora, la planxa, el forn i el rellotge? Que nosaltres ja som de Bassols Energia. I he parlat amb ells i m'han assessorat per organitzar el consum de casa. I amb energia 100% verda. Respira, Pere. I planxa, quan puguis. Entra ara a bassolsenergia.com i fes el canvi a l'energia més propera.
Obrim també la finestra a Catalunya, Espanya i el món. I ho fem amb bones notícies econòmiques. Catalunya tanca el 2021 amb un descens rècord de desocupació i la taxa d'atur més baixa des del 2008.
El nombre d'ocupats frega els 3 milions i mig, 157.600 treballadors més que l'any anterior.
Adeu al certificat Covid en bars, restaurants, gimnasos i residències.
A partir d'aquesta mitjanit acaba l'obligatorietat de presentar el passaport als locals i establiments on era necessari fins ara.
Badalona alerta d'una nau ocupada on es fan festes il·legals i demana al Banc Santander que la desallotgi.
El darrer cap de setmana es van aplegar mig centenar de persones.
Recuperem la plana econòmica perquè el preu de l'energia amenaça la recuperació postpandèmia.
El petroli arriba als 90 dòlars per primer cop des del 2014.
I mentrestant, Banc Sabadell guanya 530 milions d'euros el 2021 després de la millora dels resultats de TCB i la reducció de costos recurrents.
Els ingressos del nou negoci bancari creixen un 3% en termes interanuals fins als 4.893 milions d'euros.
La justícia europea tomba l'obligació de declarar exempt del patrimoni a l'estranger.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea conclou que les restriccions a la lliure circulació de capitals que imposa la legislació espanyola són desproporcionades.
A la plana internacional, un dia més anem cap al conflicte amb Rússia i Ucraïna perquè els Estats Units i l'OTAN responen per escrit a les peticions de Rússia amb un camí diplomàtic seriós.
Blinken diu que aporten idees per avançar la seguretat col·lectiva, però reitera que l'OTAN està oberta a nous socis.
I en esports, l'entorn de Dembélé confia en la renovació després de la reunió amb Xavi.
El representant valora positivament la trobada amb l'entrenador blaugrana per la continuïtat del davanter francès.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio. A la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
El pronòstic del temps es torna a fer repetitiu. És una mica avorrit, és una mica monòton, però cada dia és el mateix. I estem mirant mapes i això va per llarg, perquè el que queda setmana seguim amb l'anticicló i la setmana que ve també ens plantaríem ben bé cap al 3-4 de febrer encara amb aquest anticicló, amb petites novetats. Per exemple, diumenge podria baixar la temperatura i la setmana que ve, cap a dilluns i març, podria pujar de forma notable. Les últimes hores aquest anticicló ens ha portat temperatures més contrastades. Per exemple, Mieres ahir va arribar a 5 sota 0 i després de dia van pujar a 20 graus, molt alta. Però ja a les 10 de la nit hi tornava a glaçar. També al voltant de 0 graus, 1 sota 0, a partir de les 10, 11 de la nit, Olot, la Vall d'en Bas. Per tant, la nit es prepara freda, evidentment, amb humitat, rosada, hi haurà gebrada, hi haurà blancor i no descartem boira ni algun banc de boira. Aquesta boira més probable cap a la costa i al prelitoral, també cap al nord d'Osona. Per tant, un dia de sol, no canvia res, la temperatura freda o molt freda de matinada, novament en algunes valls es pot baixar del 5 sota 0, cap a la Cerdanya, doncs 7, 8, fregals 10 sota 0, i portem així exactament doncs, 16 dies de fortes glaçades i d'aquest anticicló que ens porta molt sol i molts dies ja sense pluja ni nevades. Ja diem que això va per llarg, perquè bé, doncs si el temps avui serà molt estable, també ho farà divendres, dissabte i diumenge, i amb aquest ambient contrastat de nits molt fredes i de dies agradables.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
La Covid complica la gestió del servei d'urgències a l'Hospital d'Olot. Entrem en matèria.
Radio Olot. Ara i sempre. Som informació.
Des de l'aparició de la pandèmia, part del servei també s'ha hagut de volcar l'atenció de pacients crítics amb coronavirus. El centre demana que si els ciutadans tenen símptomes lleus, no assisteixin a urgències per comprovar si són positius. Calculen que el 60% de les urgències que s'atenen són banals i d'aquestes, més de la meitat podrien solucionar-se sense atenció mèdica. Abans de la pandèmia, l'àrea d'urgències de l'Hospital d'Olot tenia 98 serveis al dia. Ara, amb l'aparició de la Covid, aquesta xifra ha augmentat considerablement i això ha complicat l'atenció. El servei conviu amb les patologies habituals, però també amb un nombre important de ciutadans que s'acosten a urgències per qüestions Covid. Ho explica el director mèdic de l'Hospital Garrotxí, Jaume Heredia.
L'Hospital d'Olot és un hospital on hi ha un nombre petit, diguem, de pacients complexes crític, vull dir, de pacient crític. Penseu que des que tenim la Covid entre nosaltres estem fent molts pacients crítics de forma constant. Això requereix molt de recurs de personal d'urgències que s'ha de dedicar en aquest pacient perquè aquest pacient requereixen molta atenció i això fa que les altres pacients doncs, s'alenteixi el circuit d'aquests pacients.
L'aparició de casos crítics de Covid a urgències obliga el centre a destinar personal a la cura d'aquest tipus de pacients. Per això, durant les onades Covid es reforça el servei amb equips específics per a aquestes atencions.
Bueno, nosaltres estem ja des de fa uns dies amb una nova línia una vegada més per poder descarregar els companys perquè facin l'activitat normal en el cas de que hi hagi pacient crític. Penseu que un pacient crític a l'Hospital d'Olot representa un sobreesforç i aquesta línia ja la tenim oberta, la tenim engegada i aquests dies es reforçarà l'urgència amb això, no tant per l'atenció habitual de l'urgència, sinó per aquest tipus de pacient.
Segons Heredia, el 60% de les visites que registra el servei són pacients amb patologies lleus i d'aquestes, més de la meitat podrien solucionar-se sense anar a urgències. El director mèdic demana que els ciutadans no vagin a l'hospital per fer-se testos o si tenen símptomes lleus de Covid.
Un 60% de les urgències que veiem són urgències banals i d'aquestes segurament més de la meitat podrien no fer aquest contacte amb el sistema de salut. De fet, és el que ens va passar durant la primera onada quan tothom n'estava molt, molt i molt conscienciat, no? I ara, o bé venen per repetir-se un test o perquè realment hem estat dient que s'havia de reconfirmar el test en un centre hospitalari, tot això ha anat canviant i en aquests moments el que demanem és si et fas un test o fins i tot si tens símptomes i són lleus, queda't a casa, aïllat 7 dies i només vine a consulta a la primària o consulta a l'hospital si tens símptomes més greus, no? Com és bufec, una febre persistent.
A hores d'ara, l'Hospital d'Olot té 10 pacients ingressats per Covid, un d'ells en estat semicrític. El centre també registra una vintena de sanitaris contagiats per coronavirus. Passem pàgina, canviem de tema. Ahir us explicàvem que la ciutat d'Olot no perdrà aquest 2022 cap línia de P3. I les bones notícies en l'àmbit educatiu a la comarca també continuen avui, perquè Castellfollit de la Roca preveu obrir una nova llar d'infants rural el pròxim setembre. D'aquesta manera es donaria solució al buit que hi va haver amb el tancament de l'escola Bressol del poble ara fa 5 anys. Ara el Departament d'Educació ha llançat un pla per impulsar llars d'infants rurals sense mínim d'alumnes. A Castellfollit es donaria cobertura a uns 5 infants entre P1 i P2 i el projecte s'integraria a l'actual Escola del Poble, Roger.
El 2017, a causa de la baixa natalitat i la indisposició econòmica de l'Ajuntament, Castellfollit de la Roca va veure com es tancava la llar d'infants al Castellet. Fins avui hi ha hagut un servei alternatiu de suport familiar que no ha estat viable. Ara, però, 5 anys després del tancament de l'Escola Bressol del Poble, Castellfollit preveu tornar a tenir llar d'infants. Serà en un format rural i estarà enganxada a l'escola allà on ja s'hi donava el servei. Per l'alcalde del poble, Miquel Reverter, això és una molt bona notícia.
Això seria una molt bona notícia que hi estem treballant, creiem que pot ser una bona solució, que no en el cas dels lactants, però sí en el cas de la mainada que faci P1 i P2, ja puguin entrar, diguéssim, el que seria l'escola a partir de P1, amb l'horari escolar i amb tot aquest servei. És un servei que ofereix el departament amb un conveni amb l'Ajuntament, que ens hi estem posant d'acord, que segurament no hi haurà cap mena de problema i al setembre del 22 podrem obrir aquest servei.
La nova llar d'infant rural de Castellfollit donaria servei a alumnes de P1 i P2 i estaria coordinat per la direcció de l'escola Castellroc. Podria tenir un màxim de 13 alumnes, però es preveu que al setembre que ve s'hi apuntin uns 5 infants.
Si tota la mainada, diguéssim, nascuda als anys 20 i 21, doncs al setembre del 22 poguessin accedir en aquest servei, estaríem parlant de 5 mainades. Per tant, jo crec que seria un servei bo per ells i pels pares, que és el que també parlàvem abans, de que hi ha baixa natalitat. Últimament no sé què passa, però vull dir, hi ha poca mainada. Vull dir, tampoc no són molt els naixements que hi ha a Castellfollit. Hi ha hagut anys que sí, que han nascut 7, 10, 15 nens, hi ha anys que n'han nascut 2. Vull dir, aleshores, l'any que ve, si poguéssim, si tota la mainada empadronada, diguéssim, pogués entrar P1 i P2, estaríem parlant de 5-6 nens.
L'obertura d'aquesta llar d'infant rural de Castellfollit està prevista pel setembre que ve i arriba gràcies a l'aposta que el Departament d'Educació va fer ara fa pocs mesos. Va anunciar que tenia l'objectiu d'impulsar aquest tipus de servei assumint el 80% de la inversió necessària amb la idea de reforçar el repoblament d'entorns de muntanya. L'aportació de la Generalitat permet als ajuntaments finançar amb una petita quantitat el servei i poder-lo engegar sense que el problema econòmic sigui un gran impediment.
Obrim ara la plana econòmica empresarial perquè ja hi ha els primers passos dels apeus als polígons de la Garrotxa. Es tracta de les àrees de promoció econòmica urbana que han de servir per connectar els agents d'un sector o territori. Auram Garrotxa serà l'entitat responsable d'impulsar els projectes als polígons de la comarca. Per això ja ha dut a terme diferents assemblees amb empreses i ajuntaments. S'espera que a inicis de l'estiu d'aquest any els apeus puguin començar a ser una realitat.
Ja fa unes quantes setmanes que des d'Auram Garrotxa s'ha començat a fer els primers contactes per la presentació del projecte dels APEU. Aquestes inicials es refereixen a les àrees de promoció econòmica urbana. Són espais de coordinació i transformació que es volen construir amb diferents actors públics i privats per millorar el funcionament d'un sector o territori. Ara la Garrotxa s'ha començat a impulsar els APEU als polígons. Això ajudaria a la modernització i a la sostenibilitat de les zones industrials de la Garrotxa. El president d'Euram, Òscar Rodríguez, dona detalls al projecte.
És un projecte que neix dintre de la Generalitat de Catalunya, diria que cap al 2015-2016, en la que s'organitza una comissió per estudiar la possibilitat de com organitzar els polígons industrials i fer-los més eficients.
A hores d'ara, Euram Garrotxa s'ha reunit amb empreses presents als polígons de les preses Sant Joan les Fonts, Sant Jaume de Llierca i Argelaguer. També l'entitat garrotxina s'haurà de reunir amb diferents ajuntaments per tal de fer la sol·licitud i la presentació dels projectes. Els APEU compten amb una subvenció que cobreix el finançament total de les despeses. A través d'aquí també s'inicia un procés participatiu on les empreses poden fer les seves aportacions que s'inclouran al pla d'actuacions.
L'important aquí és que a través de les APEUs es creïn aquelles associacions que siguin capaces d'analitzar quines són les seves necessitats actuals i sobretot les futures, no? I per tant veurem quin és el tarannà d'aquestes APEUs, si s'acaben creant o no, i veurem també què sorgeix de tot el procés, no? En definitiva, precisament ara estem en la fase, perquè això ha d'acabar, ha d'estar llest pel mes de juny d'aquest any.
El paper d'Euram Garrotxa consisteix només en l'impuls dels APEU. Un cop aquestes àrees de coordinació estiguin creades, l'entitat empresarial deixarà que siguin les empreses les que gestionin el dia a dia i les accions que es poden tirar endavant per millorar els polígons industrials de la Garrotxa.
Abans dels esports, marxem de la Garrotxa. Repassem l'actualitat també a les comarques veïnes. Ho fem en format més breu. L'edificació ha crescut un 34% a les comarques gironines durant el 2021 i ja se situa per damunt dels nivells prepandèmia. Segons recullen les dades del Col·legi d'Arquitectes, a la demarcació l'any passat es van visar 2.105 expedients que sumen una superfície de 673.000 metres quadrats. El balanç també subratlla que les comarques gironines són el territori de tot Catalunya on més ha crescut l'obra nova. En concret, ho ha fet en un 49% i sobretot a les afores de Girona, possiblement arran de la pandèmia. El president dels arquitectes gironins, Marc Riera, admet però que fa falta impulsar més la cultura de la rehabilitació.
Una vegada més s'evidencia la manca de cultura rehabilitadora a les comarques de Girona. De la superfície total visada, només el 33% correspon a rehabilitació, mentre que el 67% restant és obra nova. Des del col·legi continuarem potenciant la rehabilitació per renovar i millorar els edificis, els barris i les ciutats amb una mirada integral de les intervencions.
Seguim parlant d'habitatge, però hi afegim el factor social perquè un informe sobre habitatge de Càritas de Girona estima que hi ha unes 4.000 llars gironines que no tenen ni aigua ni llum i que el 75% no disposen de calefacció. L'estudi pioner en l'àmbit de la diòcesi gironina conclou també que dels que tenen accés a aquests serveis bàsics, un de cada cinc no hi poden fer front econòmicament. A més, l'informe detalla que un 60% dels atesos viu en risc de patir dificultats d'habitatge i que més d'un 43% resideixen en habitatges ocupats, rellogats o cedits. L'entitat alerta que la pandèmia ha accentuat les problemàtiques relacionades amb l'ocupació i l'accés a l'habitatge i temen que les dades continuïn empitjorant. El responsable de l'Observatori de la Pobresa de Càritas a Girona és Josep Maimí.
Si no empitjoraran, es mantindran més o menys en aquesta tessitura, òbviament. No hi ha res que ens faci indicar que puguin canviar. Pensem que per abordar totes aquestes qüestions, en certa manera, si ens mirem aquestes propostes que acabem de parlar i d'enumerar, hi ha coses que són gairebé estructurals, que s'han de plantejar ja a nivell de país o de, digueu com vulguem, no? Per tant, en aquest sentit, s'ha de ser valent i, evidentment, si no tenim la garantia que hi hagi els elements suficients com perquè això es pugui revertir avui per avui.
Encara en matèria d'habitatge, els veïns de la Marca de l'Am de Figueres preveuen tallar a partir de dilluns i durant 15 dies consecutius la carretera de Vilatenim i la Nacional 260 per denunciar els problemes, diuen, que generen les ocupacions il·legals al barri. El secretari de l'Associació de Veïnal, José Garrido, atribueix la situació als grups que han ocupat les promocions de cases abandonades de Vilatenim i un edifici del Bisbat on, segons diuen, s'hi consumeix droga.
Problemes de sorolls, robatoris, han augmentat els robatoris dintre del barri, perquè hi ha gent que es dedica doncs, a recol·lectar ferralla també, deixant, amb el que suposa, deixant tots els contenidors que netegen de bon matí a l'empresa de servei públic, doncs a la mitja hora torna a estar tot brut. Vull dir, tenim un problema bastant important. A això li sumem que tenim un edifici que pertany al Bisbat, també hi han entrat ocupes. Aquí també és un pas per anar a l'escola i també tenim el problema de les drogues que hi ha allà i el desgavell que s'està fent allà.
Més qüestions. Anem ara cap a Lloret de Mar, perquè la sinistralitat de l'avinguda de Blanes de la localitat ha caigut un 53% aquest 2021. Amb la incorporació del nou radar, el sergent de la policia local, Héctor Morcillo, ha assegurat que abans de la seva instal·lació molts cotxes passaven a més dels 50 km per hora permesos i això provocava molts accidents. Ara el radar ha obligat a frenar i només s'han multat el 0,4% dels vehicles que han circulat per aquesta avinguda.
Són xifres que nosaltres celebrem. Arribar a gairebé el 50% de la reducció de l'accidentalitat en tot el municipi per nosaltres és un èxit, però encara més en una de les artèries principals com és l'Avinguda de Vilablanes, on s'ha notat molt l'augment del control i la detecció d'infraccions i hem superat el 50% aquesta xifra i esperem continuar amb aquesta tendència.
Anem ara al jutjat.
Bien, pues la sala acuerda la suspensión de la ejecución de las penas de prisión. Esto significa que usted no va a tener que ingresar en un centro penitenciario para cumplir estas penas. Con dos condiciones. La primera, que en el plazo de 4 años, a contar desde el día de hoy, no vuelva a cometer otro delito y que además pagará una multa de 15 meses a razón de 6 € diarios. ¿De acuerdo?
És el veredicte de la jutgessa de l'Audiència de Girona que ha condemnat a 3 anys de presó l'exalcalde de Vilobí d'Onyà, Joan Busquets, per afavorir empreses de les que n'era administrador o conseller delegat. Fiscalia i Defensa han arribat a un acord per rebaixar la pena a la que s'enfrontava inicialment per falsedat documental, prevaricació i negociacions prohibides aplicant-hi un atenuant pel temps que el cas ha trigat a arribar a judici. No haurà d'entrar a presó com sentíem, sinó delinqueix en 4 anys i haurà de pagar, això sí, una multa de 2.700 euros. També li han imposat penes d'inhabilitació per a qualsevol càrrec públic. A la sala de visites, l'exalcalde ha reconegut els fets. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home de 36 anys a Garrigàs, a l'Alt Empordà, per cometre tot un rosari d'irregularitats. L'home circulava amb una roda rebentada per la P7 perquè havia sobrecarregat el seu camió amb 2 tones de més. El pes màxim autoritzat del vehicle era de 3.500 quilos i en realitat en portava 5.500. A més, l'infractor tampoc tenia en regla la documentació per fer de transportista. Li han posat una multa de 8.000 euros. I acabem explicant-vos que la Universitat de Girona investirà el cineasta, pensador i polític Pere Portabella com a doctor honoris causa. El rector de la UdG, Quim Salvi, ha destacat com Portabella trasllada de manera crítica, diu, els sentiments de la societat al món artístic.
Pere Portabella podria ser considerat com un renaixentista, en aquest sentit d'abraçar moltes i diverses disciplines, sempre des del rigor formal i des de la voluntat de transgredir, de ser crític i d'anar més enllà.
La cerimònia d'investidura es farà el 10 de febrer i coincidint amb aquesta fita, els ajuntaments de Girona i Figueres han organitzat diverses activitats culturals per commemorar Pere Portabella. A Girona es podrà visitar una exposició al Bòlit i a Figueres, el Museu de l'Empordà, reobrirà les portes amb una mostra de peces de Chillida, Miró, Picasso i Tàpies.
Radiolog.cat, Facebook i Twitter. Les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot. Som present, som futur. Ara i sempre. L'esport a Radiolot.
Obrim plana esportiva, l'hoquei Olot comença la segona volta al Pujoló. És la pista del Club Petit Aradell, tercer classificat del grup i candidat a l'ascens. En el primer partit de la primera volta, els osonencs van superar els olotins per la mínima. Ara els de Garcia i Piera volen reivindicar-se després de la golejada al Picat. El capità olotí, Joan Mangues, serà baixa al ser positiu per coronavirus.
L'hoquei Olot arrenca el segon tram de temporada. Ho fa visitant una pista complicada d'un equip candidat a l'ascens i que no ha perdut cap partit a casa en el que va de Lliga. Els olotins arriben al partit després de la contundent derrota al Picat i amb el partit de la primera volta a la memòria. Era el primer de la història del club a la categoria de plata, on els de Garcia i Piera van estar a punt de sumar punts. Ara el tècnic de l'hoquei Olot, Jordi Garcia, espera un rival fort, com ja és habitual, i on els detalls seran determinants.
Farem un Taradell amb una plantilla de jugadors que individualment són molt bons, que té una de les millors plantilles de la categoria, però farem un partit intens, un partit que ells són molt experimentats amb el tema, amb el tema de saber portar el tempo del partit i aquestes coses, però al final esperem fer un partit bo allà a la pista del Taradell i, per què no, treure'n 3 punts.
El conjunt groc afronta el seu primer desplaçament consecutiu a Osona. Dissabte a Taradell i d'aquí menys d'un mes a la pista del Vic. Garcia creu que serà un partit competit amb un Olot més consolidat a la competició.
Nosaltres, amb el tema joc, amb el tema de nivell de jugadors i tot, amb aquesta primera volta, a part de que ens hem adaptat a la categoria, crec, també s'ha millorat moltíssim. Llavors, sí que és veritat que nosaltres hem fet la feina, però segurament ells també. Tots els partits d'aquest grup, i ja ho sabem, són sempre molt disputats. Sí que pots tenir algun accident, com el cap de setmana passat.
Per aquest duel entre osonencs i garrotxins, l'hoquei Olot no podrà comptar amb el seu capità Joan Mangues, positiu per coronavirus. Qui torna és Lluc Jiménez, després de sanció. I un dels homes claus de l'equip és Marc Prat, autor de 2 gols en les 2 últimes jornades. García explica que serà molt important en aquesta segona volta.
Ell té la porteria entre seia i seia i estic convençut que aquesta segona volta tindrà un pèl més de sort i acabaran entrant. Tot i així, ja us ho dic, important el treball, o sigui, el treball està perfectament i aquestes coses van venint.
El Taradell Hoquei Olot es podrà seguir en directe aquest proper dissabte a Ràdio Olot a partir de 5:45 de la tarda. El partit serà a les 6 al pavelló del Pujoló de Taradell.
<t 'en> I en futbol parlem del mercat de fitxatges a la Unió Esportiva Olot perquè Aimar Muratalla arriba al club olotí. El jugador de Sant Antoni de Vilamajor, de 35 anys, prové del Costa Brava de Primera Federació. És el recanvi d'Albert Blanc, que és lesionat gairebé fins a final de temporada i perfil que es buscava des de la direcció esportiva. Muratalla pot jugar al lateral dret, de central i fins i tot al lateral esquerre. Ja s'entrena i podria tenir els seus primers minuts en l'Olot a Manresa d'aquest diumenge.
El Vallès ha jugat gran part de la seva carrera professional al Costa Brava, on va arribar al futbol professional amb el conjunt d'Oriol Alsina. També ha passat per les categories inferiors del Girona, el Granollers, Peralada, Banyoles i Europa. Fins i tot va provar fortuna fora del territori, fitxant pel Seinäjoki finlandès. És un perfil que es buscava a l'equip d'Albert Carbó, i així ho avançava el director esportiu de la Unió Esportiva Olot, Sergi Reset, dilluns passat al tercer temps de Ràdio Olot.
Jo crec que fomentaven una bona parella que es complementava, no? I que ens donava diferents solucions en funció del dibuix que volgués fer l'entrenador. És una baixa sensible important i sí, estem buscant recanvi, no? Aquest perfil d'aquest jugador així, doncs, que pugui jugar de lateral amb 4, de central amb 2 o amb 3, i de cop i volta doncs, és una posició que haurem de reforçar, sí.
És el segon i últim fitxatge que es preveu dels olotins en aquest mercat d'hivern. Muratalla retrobarà amb excompanys com Jordi Xumetra, David Vigues, Albert Torra o Eloi Amagat. Ja s'entrena amb la resta de companys i està a disposició de Carbó per l'Olot Manresa d'aquest diumenge.
Segons, haurà de jugar Mangas, la perd Mangas, sona la botxina i final del partit. Derrota contundent de l'hoquei Olot en la primera sortida del 2022 fora de casa.
L'hoquei va perdre per 7-1 a la pista de la Picat i ara torna a jugar fora de casa. Dissabte, en directe des del Pujoló, Club Petit Ardell, hoquei Olot. A 6:15 de la tarda a la prèvia i a les 6, el partit. En Roger Isern i amb el patrocini de Clínica Dental Álvarez Carbonera, Tallers Secrest, Can Carbasseres i Marc Vic.
I avui acabem l'informatiu explicant-vos que l'olotina Anna Serra debuta a Olot amb Manzau.
La contraportada, amb el suport de Servillar.
This is too much, we only saw each other once. A passionate night, oh darling, you tattooed my heart.
L'artista presentarà aquest divendres demà al Núria Social el seu primer projecte. Manzau és el nom de la banda que lidera Serra i que tracta temes com l'amor i els estereotips relacionats amb ell. L'artista garrotxina tocarà cançons dels seus EP, Orange Volum 2, i del futur EP, Yellow Volum 3.
Oh, you've been a fantasy. This is obsession, can't get you off my mind, oh.
El Núria acull aquest divendres el concert d'una artista olotina i amb molt de futur com és Anna Serra, juntament amb Sara Oliver a la bateria, Júlia Coromines al baix i Adaia de Febrer a la guitarra, formen Manzau, un projecte musical amb estil Ricky com a protagonista i que cerca temes profunds del nostre dia a dia. En el concert es presentaran temes dels dos primers projectes de la banda, Orange Volum 2 i el recent Yellow Volum 3. La cantant de Manzau és Anna Serra.
Aquest tema l'escollo bàsicament perquè és com algo que ens imposen des de petits i que això, que si per tenir una vida exitosa, diguéssim, has de tenir com la teva parella, has d'acabar pues, tinguent fills, has d'acabar, bueno, això, que no pots acabar sol. I no està com ben vist realment buscar-te el teu futur per tu sol i després pues, com que l'amor ve ja de més a més.
Manzau és un projecte que tot just neix. La banda és el primer pas professional de l'Anna Serra, que fins fa poc es dedicava al món de les versions. Les composicions de Manzau presenten històries que critiquen idees principals que té la societat envers l'amor. Volen explicar que les persones no estan obligades a tenir un prototip i que es pot evitar caure en un amor poc personal, ple de protocols idealitzats. Amb això, Serra vol aproximar-se al públic en un concert de tu a tu i en un espai molt especial per l'artista. No serà la primera vegada que l'artista garrotxina toca el Núria.
Em feia com molta il·lusió tornar al Núria perquè realment va ser un concert molt bonic el que vam fer l'última vegada i molt de tu a tu, que en el fons és... Jo escric cançons i faig música, diguéssim, com per regalar una mica a la gent i crec que com el Núria i el fet d'això d'estar a Olot i tal és com la situació perfecta com per donar aquest regal, diguéssim, a les persones que estan més a prop meu.
Manzau es podrà veure aquest divendres a les 9 de la nit al Núria Social d'Olot. Les entrades es poden adquirir a través d'olotcultura.cat.
This is Obsession. Amb música olotina, música garrotxina, música de proximitat i local acabem l'informatiu d'avui. Gràcies per la seva atenció i confiança. Acabeu de passar un bon dijous. Cuideu-vos. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.